la llanterna màgica.
Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per a tots els públics. Edició número 162 des dels nostres inicis i 19 d'aquesta cinquena temporada. És freqüent l'ús de la música clàssica en el cinema, molt més del que pensem. Per exemple, l'adagio per a cordes de Barba que apareix a Platoon. Un altre moment mític del cine és el vol de les Valquíries de Wagner a Apocalipse Now, o el Així va parlar Zaratustra a 2001, Odissea de l'espai. I no ens podem oblidar de la novena sinfonia de Beethoven a la Taronja mecànica. En general, Kubrick sempre ha tingut molt bona mà per escollir les obres clàssiques per a les seves pel·lícules. Com podeu veure, avui tornem als clàssics. Tercera entrega d'una sèrie de programes on repassem els clàssics més importants que formen part de les bandes sonores d'algunes de les nostres millors pel·lícules. Però abans d'endinsar-nos en el tema, permeteu-me abans que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
I ara sí, tot a punt. Així que, sense perdre més temps, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
L'any 1993, el recordadíssim i tristament finat Robin Williams protagonitzaria la que és una de les seves cintes més conegudes i mítiques. Em refereixo a La senyora Doubtfire, Papà de por vida. Chris Columbus es va posar darrere de les càmeres. Aquest director nord-americà és tot un expert en rodar films familiars en situacions còmiques. Només cal que recordem el magnífic treball realitzat a les dues primeres entregues de Solo en casa. El treball de Chris Columbus i Robin Williams a la producció va ser recompensat amb un gran èxit. El film va assolir els 441 milions de recaptació mundial. A més, els Globus d'Or va ser mereixedora de dos premis, a millor pel·lícula de comèdia o musical i Williams el millor actor de comèdia o musical. La banda sonora instrumental de la producció va ser composta per Howard Shore, però també hi podem escoltar un fragment de l'òpera bufa de Rossini, El barber de Sevilla.
Rasori e pettini, lanciati forbici, a mio comando, tutto qui sta. Rasori e pettini, lanciati forbici. d'acquistà. Ve la risorsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, tra la la lera, col cavaliere, tra la 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 la. Che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, don ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che palla, una bella volta, per carità, per carità, per carità, una bella volta, una bella volta, una bella volta, per carità. Figaro, son qua, hey, Figaro, son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, pronto, prontissimo, sono come i fulmini, sono per conto della città, della città, della città, della città, della città. Apro Figaro, bravo, bravissimo, apro Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità, tra la 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non terrà. Sono il fantasma della città, sono il fantasma della città, della città, della città, della città.
En plena efervescència de les noves onades europees, va sorgir a Suècia una corrent d'oposició al cinema d'Ingmar Bergman. Aquesta corrent es va caracteritzar per l'ús de la natura com a element determinant i explotava la lluminositat i el cromatisme que oferia el paisatge escandinau. Entre els seus representants més eminents figuren directors com el desaparegut Bo Widenberg, que va assolir una gran popularitat l'any 1967 gràcies a la seva pel·lícula Elvira Madigan. L'argument del film es basa en un fet real que va tenir lloc l'any 1889. El comte Sixten Spar, tinent de l'exèrcit suec, i Elvira Madigan, el seu veritable nom era Hedvig Jensen, es van suïcidar a l'illot de Tassens, a Dinamarca. Elvira era una jove artista de circ coneguda per la seva faceta d'equilibrista. Spar havia deixat l'exèrcit i abandonat la seva dona i els seus dos fills per viure amb Elvira, de la que estava plenament enamorat. Cal destacar la seva banda sonora. El concert per a piano número 21 en do major de Mozart es va fer tan popular arran de la seva inclusió a la banda sonora d'aquesta pel·lícula que fins i tot va arribar a conèixer-se com el tema d'Elvira Madigan.
Thank you.
L'arribada a la conservadora localitat francesa de Lansquenet de la misteriosa Bian Rocher, mare soltera d'Anouk, produeix insospitats efectes entre els seus moralistes habitants. Bian obre una xocolateria, un fet sense aparent importància que acabarà per produir estralls en una població desitjosa d'aprofitar qualsevol situació per sentir-se lliure i abandonar la repressió on alguns es troben ancorats. Basada en una novel·la de Joan Harris, Chocolat, el darrer film de Lars Hallström, aposta clarament per la metàfora. El risc és considerable i no hem de ser, per tant, massa estrictes amb la versemblança dels fets ni dels escenaris. Chocolat parla sobre la llibertat en termes universals. Després de les normes de la Casa de la Sidra, la directora ha trobat un altre vehicle idoni per reflectir el difícil que resulta reivindicar la llibertat quan es navega a contracorrent de les regles establertes, per amants de la llibertat, dels contes de fades i del xocolata. Ah, i també de la música. A la seva banda sonora trobem peces com aquesta composta per Erik Satie i d'una delicadesa sublim, com la xocolata.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
Enmig del desert de Mojave, als Estats Units, l'alemanya Jasmine i el seu marit tenen una forta discussió. Ella es baixa del cotxe, agafa la maleta i arriba a un brut bar de carretera, el Bagdad Café, regentat per una dona negra anomenada Brenda. Jasmine s'instal·la allà i, a poc, inicia amistat amb els clients habituals. Entre ells, un antic decorador de Hollywood entestat en retratar l'alemanya. Mentre ella aconsegueix transformar el desgavellat local en un lloc molt popular, al que cada nit acudeix una nombrosa clientela. Un dels punts forts de la pel·lícula és la seva banda sonora, especialment la cançó Calling You, interpretat per Jevette Steele, que va ser nominada a l'Oscar a la millor cançó original. Però com avui parlem de clàssics, no ens podem oblidar de mencionar que també podrem escoltar el preludi en do major BWV 846 del llibre primer del teclat ben temperat de Johann Sebastian Bach. Muerte en Venecia és, curiosament, una de les pel·lícules més prestigioses del seu director, el gran Luchino Visconti. Basada en la novel·la de Thomas Mann del mateix nom, suposa la segona entrega d'una trilogia temàtica batejada com la Trilogia d'Alemanya, que, tot i ser producte de l'atzar, conforma, juntament amb l'anterior, La caída de los dioses i Ludwig, un tríptic on el director italià s'obsessiona per la diferència entre el que és ideal i el que és real, marcant una gran distància entre els dos conceptes. Els desitjos, els somnis, la joventut evaporada, l'èxit i, enfront de tot això, la lamentable realitat exposada a través d'una societat decadent que no és una altra cosa que el propi final dels seus personatges. El principal canvi a l'adaptació és el fet de que el personatge central és músic, mentre l'obra de Mann és un escriptor. Gustav von Aschenbach, interpretat magistralment per Dirk Bogarde, és una còpia fidel del cèlebre compositor Gustav Mahler, i és per això que Visconti va omplir de la seva música el film, concretament de l'adagio de la cinquena sinfonia, que repeteix fins a la sacietat al llarg de la pel·lícula. Thank you.
Thank you.
Però aquesta no és l'única obra mestra de la que parlarem avui del cineasta italià. Tornar a Bellissima és tornar a un dels més grans directors europeus de la història del cinema. Només dos o tres de les seves pel·lícules ja justificarien l'empremta que ens ha deixat. Una és Muerte en Venecia, de la que t'acabo de parlar, però en podem mencionar d'altres com El gato pardo, Rocco y sus hermanos o Bellissima, producció de 1951. Tornar a Bellissima és tornar a la història d'una mare coratge que desitja per la seva filla la vida que ella no va poder tenir. Ensarronada e hipnotitzada pel cine que ve d'Amèrica, desitja que la seva filla pugui arribar a ser una estrella, brillar amb llum pròpia i no haver d'enfangar-se tota la vida en els llocs de la realitat italiana de postguerra. I per sobre de tot, tornar a Bellissima és tornar a veure a Anna Magnani, una actriu de raça, un portent de la natura, irrepetible e irreemplaçable. No és casual que precisament a Volver, clau homenatge a l'univers de les dones i les mares, el director Pedro Almodóvar utilitzés fotogrames de la pel·lícula. És al final del film quan el personatge de Carmen Maura veu per televisió la pel·lícula i a través de les seves imatges troba una mica de pau i de calma, mentre al seu voltant s'intueix l'enganxós i asfixiant fantasma de la mort.
Non chiedo.
Si può morir. Si può morir.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
El soldat que bisbassa sang és un home marcat, va dir l'historiador Dixon Huerta l'any 1944. Oliver Stone, guionista i director de cine, és un d'aquests soldats. L'any 1967 es va enrolar com a membre d'un batalló d'infanteria per servir al seu país a la Guerra de Vietnam. Va servir en altres dues unitats, va ser ferit en dues ocasions i condecorat abans de finalitzar el seu servei. L'any 1976 va escriure un guió sobre els seus camarades i la guerra on va combatre. 10 anys més tard, aquest guió es va materialitzar a la pel·lícula Platoon, un film visceral, gràfic i pertorbador que explica els horrors de la guerra a través dels ulls de Chris Taylor, un jove soldat de família acomodada que deixa els seus estudis per allistar-se com a voluntari a l'exèrcit. La seva intenció és anar al front de la Guerra de Vietnam perquè està convençut de que els homes joves que han crescut amb menys privilegis que ell poden ensenyar-li algunes coses sobre la vida. La guerra seria la seva metamorfosi per arribar fins a la maduresa. El film comença d'una manera austera però impactant, amb l'adagi per a cordes de Samuel Barber, una impressionant obra musical que ens fa presagiar la cruesa dels esdeveniments que el realitzador anirà mostrant sense cap tipus de mirament. Fills d'un matrimoni emigrant alemany, els germans Marx van triomfar a Hollywood i van ser coneguts a tot el món com els grans impulsors de la comèdia surrealista, en una època en què Chico, el més gran d'ells, era un gran jugador de cartes, jugant contra Irving Thalberg, el totpoderós magnat de la Metro-Goldwyn-Mayer. Aquest últim va perdre més del compte en la partida. Va ser en aquell moment en què els hi va dir: «M'agradaria fer algunes pel·lícules amb vosaltres, però em refereixo a pel·lícules de veritat». Els tres germans es van ofendre pel menyspreu als seus treballs anteriors, però Irving va continuar: «El que heu fet fins ara no eren pel·lícules. Els hi mancava argument. Vull fer una pel·lícula amb la meitat d'acudits, però amb un bon argument». Així va ser com va néixer el projecte d'Una noche en la òpera, i així també va iniciar-se la seva etapa a la Metro. Thalberg va canviar els dos guionistes inicialment previstos per George Kaufman i Morry Riskin i imposa a Sam Wood per encarregar-se de la direcció del film. Curiosament, el que va rodar les dues millors pel·lícules dels germans Marx juntament amb Un dia en les carreres. Una noche en la òpera és una d'aquestes pel·lícules imprescindibles, capaç d'aixecar-te l'ànim en una mala època. Una de les funcions de cine com a art en majúscules. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.